Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sergi Massip i Elisa Melilli han guanyat la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat, disputada aquest diumenge. En categoria masculina, Massip ha invertit un temps d'una hora, 10 minuts i 55 segons, i en categoria femenina, Melilli s'ha imposat amb un registre d'una hora, 21 minuts i 17 segons. A la cursa de 10 quilòmetres, triomfs de Clàudia Galceran i Roger Andreu. Més de 2.000 atletes han participat en les tres modalitats de la cursa, i entre aquests corredors hi ha dos de ben especial, són Eric Domingo i la seva mare, Sílvia Roldán. Ella pateix esclerosi múltiple des de fa més d'una vintena d'anys i ara només pot moure la cara, la resta del cos el té paralitzat. Corre curses a través de la cadira de rodes que empenya el seu fill s'ha convertit en una manera de reivindicar l'esclerosi múltiple.
Els principis van ser molt durs. I córrer és que em toqui l'aire a la cara, veure la gent, veure la ciutat on estic, i em dona molta, molta felicitat i molta tranquil·litat perquè sé que puc fer-ho.
A www.cugat.cat trobareu un reportatge sobre aquesta parella esportiva fet pels companys Joan Garcia i Lluís Llebot. La veritable justícia no es redueix a castigar els responsables, sinó que també s'ha d'incloure el reconeixement, la veritat, reparació i garanties de no repetició. És una de les lliçons que va deixar el pare Marcelo Pérez, sacerdot i activista indígena tzotzil de la diòcesi de Sant Cristóbal de les Cases, a Chiapas, Mèxic, assassinat l'octubre passat. És la figura que la Diada per la No Violència, que organitza la Universitat Internacional de la Pau, ha homenatjat enguany. Pérez va ser una figura clau a la defensa de l'aigua, el territori i els drets humans a les comunitats indígenes d'aquesta zona del país nord-americà. El nou servei d'àpats a domicili per a persones en situació de vulnerabilitat arrenca aquest febrer. Gestionat pels serveis d'atenció social de proximitat, està destinat a persones empadronades al municipi i derivades pels serveis socials majors de 65 anys que viuen soles o en parella, així com aquelles que presenten dificultats per preparar el seu menjar de manera autònoma. Un cop desenvolupada la fase inicial del projecte, es posarà en marxa un programa pilot d'àpats en companyia a l'espai Més 60 de la Floresta. I la campanya contra el quart cinturó ha anunciat que ha assolit 20.000 euros per emprendre les vies legals necessàries i denunciar el projecte de la B40 entre Terrassa i Sabadell i una eventual ampliació fins a Granollers, via que també rep el nom de Ronda Nord. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Música. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Oh my God! Good evening, everybody, this is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but... let's at least enjoy this song, oh my God.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end. My mom. I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going bananas. I care over a piece of money. Cause I'm so sick and tired of drama.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Obrim aquesta segona hora del programa amb literatura. Avui centrats en els més petits. De la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler, parlarem dels primers lectors autònoms. Mont, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Portes meravelles, com sempre,
sí,
eh?
Sí, porto meravelles. A més, aquest cop ho vull dedicar a dos autors catalans que ho han patat i són uns cracs.
Vinga, mira, per aclarir i per tenir el punt de partida ben clar... De quines edats estem parlant quan ens referim a primers lectors?
Val. A primers lectors autònoms és a partir de 6 anys. 6, 7, 8. 6, 7, 8.
Sí, o sigui, tot i que les escoles a partir de P5, que ara ja no es diu P5, infantil 5, comencen a aprendre a llegir o comencen les lletres i tot, poden començar a agafar un llibre a partir de primer, que són més 6 anys que no pas 5. Per això la campanya de la Generalitat de Tinc 6 anys, comprar un llibre, perquè és el primer llibre que en principi han de poder llegir.
I quins criteris? Com hauríem de fer la selecció d'aquestes primeres lectures?
Aquest és el tema. Aquestes primeres lectures han de ser, primer, amb lletra de pal, la mallúscula, que és la primera que aprenen a l'escola i és la primera que el seu cervell està capacitat per començar a desxifrar. I segona, i molt important, que això els pares no s'hi fixen o no ho saben entendre, o no ho saben perquè no en són coneixedors, molt pocs personatges. Si fem un llibre amb lletra de pal, però hi ha molts personatges, el nen està tan pendent de poder col·locar i de seguir la trama que es perdran i no es porran. Llavors creem molta frustració. Llavors hem de ser molt conscients que aquests primers llibres han de ser de satisfacció immediata. O sigui, molt curtets, amb molts pocs personatges i molt gràfics. O sigui, que la imatge acompanyi molt la comprensió.
Clar, aquí la imatge és molt important.
És bàsica, sí.
Perquè complementa, bueno, dona bona part de la informació de la història, no?, que explica aquest llibre.
Exacte.
Uh-huh. I referent al tipus de lletra, lletra de pal, però tot això, encara que siguin primers lectors, va evolucionant, i a més evoluciona, m'imagino que...
Aviam, antigament era allò de la lletra lligada, que era aquella, sí, tant, aquella grafia que fèiem, sí, com de...
De la caligrafia.
De la caligrafia. Ara moltes escoles ja salten aquest pas.
Sí?
Sí, i fan directament la de pal, que és la mallúscula, que entenem nosaltres, que realment és més fàcil per la mà. O sigui, a l'hora de fer la grafia als nens, els és molt més fàcil una pal que una lligada. Llavors, a partir d'aquí passen a l'impremta. Hi ha escoles que ja passen directament a l'impremta. Hi ha molts pares que es queixen perquè realment de lletra...
De la lligada?
De la lligada, no es troben llibres. Perquè, clar, és un target que molts pocs nens ho fan i a l'escola dura molt poc. És una qüestió de grafia, però no és una lletra fàcil de desxifrar.
No sé, ara m'ho estic imaginant i m'ho estic inventant. Segurament és que ara ja no es fa caligrafia, no, com es feia abans.
No,
per
no.
Tant, no té tampoc massa sentit.
No té gaire sentit. No té gaire sentit. No té gens de sentit. Tot i que penso que hi ha més aquelles coses que ara ens estem donant compte, que com el tema de les pantalles i tot, que potser hem de tornar a la grafia, perquè sí que era un exercici que tot el que passa de mà a cap queda molt més que directament si va pels ulls només.
Sí, sí.
Per això també estem traient les pantalles i el que són els teclats informàtics. Però realment la lletra de pal s'assembla a la que acabes fent amb el teclat informàtic.
Val. Doncs ens quedem amb aquest grup d'edat, a partir dels 6 anys, la lletra de pal, la importància de les imatges. Anem a triar llibres. Arribem, mira, al pati de llibres i ens trobem amb un univers...
Jo, des que tenim el local nou, que és més ampli, pati de llibres, sí que he dedicat un moble dels visuals, dels que mires els llibres per la portada, no pel llom, a aquests primers lectors, perquè són bàsics. Perquè és a partir d'aquí que si ho fem molt bé i ho sabem aconsellar, podem aconseguir grans lectors. I els hi hem de facilitar molt. Llavors, per molt que els nens, molts pares, ens doni la sensació de ostres, però és que el meu ja llegeix això, no ho entendrà i crearà... Ostres, que el meu no vol llegir molta estona perquè diu que es cansa. Bueno, clar, és que si li dones un taco de llibre... Ho hem de fer molt fàcil, hem d'agafar llibres de satisfacció immediata. Són aquells llibres que no ens poden durar més. Un nen a aquesta edat, un llibre no li pot durar més d'una setmana perquè és impossible que el segueixi. Per tant, hem d'agafar coses molt senzilles i molt gràfiques.
Ja em sembla molt una setmana.
Sí. Correcte. L'ideal seria que cada dia pogués fer un petit capítol d'aquests llibres que tenen 5 capítols. O sigui, és una setmana, entenem que el dissabte i el diumenge fem festa. Però ha de ser molt senzill. Llavors, aquí a Catalunya tenim grans autors. Llavors, aquí a Catalunya hi ha uns autors que jo avui els volia fer un petit homenatge des d'aquí, que són el Jaume Copons i la Liliana Fortuny, que van treure ja fa molts anys una col·lecció que es deien Els Agus i els Monstres, que eren per primers lectors, no ben bé, sinó per lectors a partir de 8 anys. Aquesta col·lecció ho ha patat, ha sigut un èxit internacional, ho han traduït al Japó, al castellà, al coreà, bueno, mil llengües, i ara acaben aquesta col·lecció amb el número 27. O sigui que s'ha acabat la col·lecció dels Agus i els Monstres. Tenim 27 llibres per gaudir, per seguir gaudint, però aquests mateixos autors es van donar compte que hi havia un buit per aquestes edats anteriors a aquest Agus i Monstres, i fa 2 anys van treure la col·lecció del Big Max & Co. amb lletra de pal.
també molt divertida, molt gràfica, amb un format entre, sí, entre una novel·la gràfica i un còmic. I aquesta col·lecció també ha sigut tot un èxit, però aquesta col·lecció estava pensada per primers lectors. Però de seguida es van donar compte que els primers lectors no podien treballar allò que dèiem amb tants personatges. Llavors aquesta col·lecció ara la deixaríem a partir dels 7 anys i ara, just al tancar aquest últim número de l'Agus, han fet una nova col·lecció dirigida per aquests primeríssims lectors de 6 anys, que es diu Bob and Odd, que són dos robots. Els personatges principals són dos robots i la seva mestressa, que és una nena d'això d'uns 6 anys. I a partir d'aquí van fent aventures, capítols molt, molt curtets, amb l'idea aquesta que cada cop que agafin el llibre puguin fer un petit capítol, on com a màxim interactuen 3-4 personatges. Novel·la gràfica, molt còmic, vinyetes, i senzilla i divertida, que és el que es tracta, que agafin el gust amb la lectura amb divertimentos.
Hi ha missatges?
Sempre hi ha missatges. És que això del llibre que ensenyi o el llibre que eduqui o el llibre que treballi, sempre hi ha missatges. O sigui, aquí està claríssim. Estem parlant de l'amistat, estem parlant de la companyia, estem parlant de que amb equip tot funciona molt millor, sols no funcionem perquè vivim en societat, estem parlant d'emocions i sentiments, de dos robots que en principi no en tenen, però tenen ganes de divertir-se i de conèixer món. Sí, clar que hi ha missatge, sempre hi ha missatge. Mm-hmm.
Podem llegir algun fragment o...
Tu ets una gran lectora.
Sí.
I jo crec que estaràs encantada de llegir les dues primeres pàgines d'aquesta magnífica col·lecció.
A veure, perquè un capítol
jo
sencer...
Jo crec que pot ser.
És possible?
Sí, sí. El primer llibre és el Bob i el Odd, i has titulat Dos robots, que evidentment és l'inici de la presentació d'aquests personatges.
A veure, aquests llibres. Dos robots. Aquest és el número 1. Número 1. A veure... Són en castellà.
Ai, no, són en català. Ah. Pues aquí hi ha hagut un error meu a l'hora de marxar de la llibreria i agafar ràpid els llibres perquè arribava tard a la llibreria. No, sí. No, la gràcia d'això és que els originals són en català. Et dono el número 2, que sí que el tinc en català.
Tens un en català que és aquest d'una mica especial. Doncs a veure com diu aquest mica especial. Com va començar tot? Un dia, a l'Uma li van regalar dos robots. Hola, sóc un robot... Hola, sóc un robot. Hola, jo sóc l'Uma. I jo sóc la Buba. I els dos robots, l'Uma i la Buba, es van fer molt amics. Però com que en Rob i l'Ot no saben res, l'Uma els explica tot el que sap. Així és la Terra. Que bonica.
Oh!
I ara els robots ho aprenen tot, encara que de vegades es fan embolics. Aprendre és una gran aventura. Qui ens vol acompanyar? Jo! Bé, doncs, aventures unes quantes, les que expliquen aquests dos protagonistes que van acompanyats de la Buba. La Buba és una gossa.
Exacte.
És una gossa.
Tenim la nena i la gossa de la nena com a protagonistes.
Uh-huh. Doncs aquesta col·lecció, que efectivament és molt senzilleta en la il·lustració, és molt clara, hi ha poc text, vull dir que el text és més que suficient, i cal descobrir doncs com evolucionen aquestes històries i com acaben. Però la veritat és que, bueno, està és molt, molt llampant, molt llaminera, no?
Clar, clar. Es tracta que el nen arribi a la llibreria i el primer que vegi és aquesta portada groga, 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 amb aquestes imatges gràfiques i divertides.
Mm-hmm. Per tant, aquesta també està traduïda a diferents idiomes?
Aquesta acaba de sortir ara, o sigui, és una novetat d'aquesta setmana, molt esperada, però evidentment en català i en castellà va sortir paral·lelament en català i en castellà i òbviament ja estan venent els leds a tot el món.
Uh-huh. Aquests són llibres que trobem a les llibreries, però els trobaríem a les biblioteques o...?
Aquests són llibres que cada cop les llibreries treballem més perquè les biblioteques arribin i sí que els podríem trobar les biblioteques. Aquest en concret, clar, l'acaba de sortir, jo crec que no sé si el tenen ja, però l'acabareu trobant segur, perquè, com us deia, aquests dos autors són referents aquí a Catalunya i això, tots els que coneixem una mica el món dels llibres i estem treballant en el món del llibre, els tenim de referent sempre.
Són autors que es dediquen únicament a aquesta franja de, sí, de lectors?
Sí.
No arriben, no traspassen la línia, arriben a l'adolescència?
No. Es queden... En aquests autors no traspassen la línia de l'adolescència. Sí que el Jaume Copons, que és l'escriptor, sí que ha fet bastants llibres per àlbum il·lustrat, per inclús més petits.
Rob Ott, en català i en castellà, els trobareu, i aquestes són les recomanacions que avui ens ha portat a la Montsoler del Pati de Llibres, tenint en compte doncs, aquests primers lectors que ja a l'edat de 6 anyets comencen a tenir la possibilitat de descobrir aquesta afició que es pot convertir en una passió. D'aquí la importància que aquestes primeres lectures els atrapi, no? Els
totalment
enganxi.
Totalment, els sigui atractiva. Mm.
Bon, ho deixem aquí.
I tant.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Pau López és cineasta i doblador, va estudiar a l'ESCAC, però conrea altres facetes artístiques que avui descobrirem. La seva veu és reconeixible en molts anuncis que escoltem a través de la ràdio. Avui, però, intentarem conèixer quines altres habilitats amaga aquest santcugatenc. Pau, benvingut.
Hola, bon dia.
Fill de Sant Cugat de tota la vida?
De tota la vida, sí.
On vas néixer?
Vaig néixer a la Mútua de Terrassa, però... Som d'aquí, la família és d'aquí, de sempre, dels Navarra, i feliç.
Fent un retrat de la teva infància, recorda'ns una mica com era el Pau de petit.
Doncs, a veure, em guio més pel que he sentit a dir de mi que del que jo recordo de mi. El Pau de petit, sempre recordo una nota de l'escola de pàrvols.
De pàrvols?
Sí, una nota que m'han fet els mestres a final de curs i que em va xocar molt, per això la recordo sempre. Deia que era un busca-raons. I, clar, jo no tenia aquesta visió de mi. Jo sempre, no sé, m'he considerat com tothom es considera, suposo que normal, intentar jugar més de més, ser normal, però busca-raons? Potser era busca-raons de petit, no ho sé. Després sempre he anat ja tirant més cap a la introversió. Cada cop he sigut més... Em vaig fer més tímid, més introvertit. I després vaig entendre que potser no era tan tímid ni introvertit, sinó que era més aviat callat. Soc més callat que res i parlo poquet i fluixet.
I tu creus que va tenir alguna cosa a veure aquella nota?
Doncs suposo que sí, perquè la recordo ara, que estic a punt de fer 44 i encara la recordo. Allò devia jo tenir 4 anys... I suposo que sí. I penso més ara que quan era petit. No, vaig tenir una infància molt feliç, eh? I bé, molt bé, amb tothom, juganer i...
Quines eren les teves inquietuds?
Doncs el dibuix sempre m'ha interessat. Sempre he estat dibuixant, des de ben petit. Des de pàrvols, que jo recordi. I, de fet, és una faceta que he anat cultivant molt. De fet, hi treballo també una mica d'il·lustrador. M'apassiona el dibuix. M'has preguntat... perdona.
No, sí, les teves inquietuds de petit.
De petit, sí.
Per veure una mica si ja apuntaves cap a on sí. Hem vist la teva materialització com a professional,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Dels dibuixos vaig passar als còmics, també escrivia contes... tot el que fos imaginar històries sempre m'ha agradat. Què més? Sí, històries, contes...
I però què t'agradava dir? Què t'agradava dibuixar?
Ah, doncs al principi... dibuixava coses molt estranyes. Rodes amb punxes o monstres que m'inventava. Jo era l'època dels ninos de He-Man i de D.G.I. Joe's, doncs jo dibuixava aquestes coses. Després em van començar els companys a demanar dibuixa'm tal cosa, dibuixa'm de l'altra. I jo, com... Clar, anava dibuixant i com tota la vida, com més dibuixes, més aprens. I anava aprenent així.
I quan arriba aquesta timidesa de la qual parlaves abans?
Pues no ho sé, no tinc ni idea. Suposo que també és alguna cosa normal quan els nens passen a adolescents. No ho sé. Sí que és cert que vaig tenir un episodi d'acné molt fort que em va deformar la cara i potser això em va... És just quan entrava a l'institut i potser això em va fer que entrés més cap a dins. Suposo que és per l'edat i les inseguretats d'aquesta edat i tal, però bueno, després he anat cap enfora ja.
Tu vas anar a l'escola Pins del Vallès?
Sí.
I després a l'institut on vas anar?
A l'Angeleta Ferrer.
A l'Angeleta. Com eres com a estudiant?
Bé, normal. Un estudiant de bé, notable, algun excel·lent. Bé.
I com recordes aquella etapa? Tu gaudies quan anaves... Ets d'aquells nois que et deien va, vinga, que demà toca escola. I tenies unes ganes d'anar a escola o al revés? O, ostres, no, feia mandritis.
No recordo mai disfrutar d'anar a l'institut. No? Però sí que recordo, tinc molt bon record de l'institut en quant a les amistats que hi vaig fer i que encara duren. La colla d'amics és sobretot de la que ja érem a l'institut. I és el millor de tota l'època d'institut, és els amics.
Allà... Que els conserves?
Sí, ens veiem poquet, però els conservo. Un d'ells era el Miquel Herrada, d'aquí de la ràdio. I bé, bé, molt orgullós i molt content.
I escolta'm una cosa, aquesta habilitat amb el dibuix, aquesta passió que tu tens, és tan bona fins al punt de que algú tan important com en Jota Bayona et demanés fer-li un storyboard?
Sí, 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 vaig fer l'storyboard de... part de l'storyboard de l'Orfanato. Però va ser una història també, com quasi tot, de casualitats. Jo havia anat a... havia acabat ja la carrera de l'ESCAC i vaig anar a Escándalo Films, que és la productora de l'Escola de Cine. Vaig anar a portar uns projectes que tenia, unes propostes de videoclips, que era l'època en què intentàvem ficar-nos en el món audiovisual a través de videoclips i coses. Jo havia portat uns projectes i allà estava el Jota, el Bayona, parlant amb el Sergi Casamitjana, que era el director de tot. I em van dir, escolta, Pau, ja mira que, ara que et veig aquí, escolta, el Jota necessita fer uns dibuixos per un guió que té i tu li podries fer. I, sí, sí, clar, i tant. Pues, allà estava, i el Jota el coneixia perquè havia sigut professor meu de direcció a l'escola, i sortint de la productora vam anar a una botiga de còmics que hi havia allà a la vora, i em va dir, mira, me gustaría que el storyboard tuviera este estilo de dibujo. Em va comprar un parell de còmics perquè em fixés, i res, vam estar dibuixant uns quants mesos, i tinc un record molt bonic amb el Jota, que és que quedàvem a les cafeteries i Starbucks, i ell em portava els seus esbossos fets a casa i jo me'ls mirava i els passava, doncs, a dibuix més gran, a net. I mentre jo anava dibuixant a l'Starbucks, ell anava trucant al Guillermo del Toro a veure si s'havia pogut llegir el guió. Què tal, Guillermo, l'has podido leer? Podemos poner Guillermo del Toro presenta? Allò era la clau per engegar tota la maquinària. I era molt curiós. I quan, a partir de que el Guillermo del Toro va dir que sí, que, vale, que ell posava el nom, Guillermo del Toro presenta, allà es va engegar ja tot. Tota la bèstia que va ser l'Orfanato, i me'n vaig alegrar moltíssim.
I escolta'm una cosa, has tingut alguna altra experiència com aquesta? Algú més? O has pogut participar en la creació d'algun altre storyboard?
Sí, 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 uns quants. De diverses pel·lícules, una que es deia Vulcània, què més? Summer Camp, no sé, diverses pel·lícules més, i anuncis també de televisió, spots, algun videoclip, algun telefilm, sí. És més esporàdic. La feina de storyboard és esporàdica, però bé, m'ho passo bé.
I quan decideixes i optes per estudiar a l'ESCAC, amb quin objectiu ho feies? És a dir, què et veies fent? Què volies arribar a...
Jo em veia, clar, com tothom que entra a l'escola de cine al principi dirigint una pel·lícula o curtmetratges. La veritat és que quan entres no saps molt bé en què consisteix fer una pel·lícula. Quan és allà dins, te n'enteres de què va fer una pel·lícula, te n'enteres de que hi ha molts departaments, direcció artística, direcció de fotografia, muntatge, so, producció, guió... Doncs hi ha moltes... Quan entres penses que ho pots fer tot. I a vegades molta gent que entra pensant que és claríssim que ell serà director, se n'adona de que, mira, no, ell disfruta més sent muntador. I allà vas trobant el teu lloc. I sí, sí, tothom... Jo em veia dirigint pel·lícules, per sort vaig acabar podent entrar a direcció i vaig aconseguir fer algunes cosetes. Però el tresor més gran de l'ESCAC per mi és les coneixences que fas. Els companys que tens a l'ESCAC són els companys amb qui treballaràs quan ets fora. I els que t'ajudaran a treballar i tu els ajudaràs a ells a treballar. Això és el millor.
Sí, sí. Alguns curs... sí que tens, sí. Si no m'equivoco, el de més èxit, el de Les Claus?
Sí, 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 va anar molt bé, Les Claus. Estic molt orgullós d'aquest curtmetratge perquè el vam fer, sobretot el vam fer entre amics, entre col·legues, que és el que més m'importava, disfrutar de fer-lo amb la gent que estimo, i el vaig produir jo, vaig poder estalviar uns diners i el vaig poder pagar, i per tant es va poder fer el gust de tota la colla. I després va quedar molt bé. Estic molt, molt, molt content de com va quedar. Els actors ho van fer molt bé i vam aconseguir un distribuïdor i el va estar movent. Hem guanyat alguns premis, el FICCAT, també, el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que vam guanyar. I vam estar a les portes d'entrar a un festival molt important europeu, però a l'últim moment va entrar un curt millor i va entrar a competició. Així que...
Aquest camí ja no el segueixes?
No, de moment no, perquè... des de que tinc família, bueno, família, nens, més feina, tinc més preocupacions. Abans no t'importa tant gastar-te tants diners en fer un curtmetratge. Ara t'ho mires més, ara no vas tan bé de diners, sempre trobes excuses per no fer-ho.
Hi ha altres prioritats, no?
Hi ha altres prioritats, exacte. Però bueno, tinc molts projectes al calaix, vas apuntant idees, a veure, algun dia, I esperen aquestes finestres d'oportunitat de poder fer alguna cosa, explicar alguna història. Al final és explicar històries.
Mm. Tu també ets un amant de la fotografia, especialment sí. dels retrats.
Sí.
De fet, ara, quan has arribat, ho has fet acompanyat de la teva càmera?
Sí, sí, la porto a sobre.
Perquè... I fa una estona estaves fent fotografies.
Sí.
Per què t'agraden els retrats?
Perquè m'encanta poder retratar les persones, intentar no retratar el seu aspecte físic, sinó la persona que hi ha darrere de les mirades. M'agrada molt. I a vegades no és tant la postura que fan per sortir, sinó... No sé, és tot un misteri encara per mi, però em fascina poder retratar una persona en una imatge, en un moment congelat. M'agrada molt, no sé.
És molt enigmàtic també, no? Perquè has de fer una lectura del que estàs interpretant, no? A través d'aquell gest, d'aquella mirada, de, no?
Sí, a més has d'aconseguir que la persona que retrates estigui còmoda, que la majoria de persones no estan còmodes quan els hi fan una fotografia. I per això la majoria de persones aquí retrato són companys de feina, gent que aquí ja conec, hi ha certa confiança. I em costa molt, tot i així em costa molt poder dir, mira, posa't així, posa't això. I fins que no dispares 50, no comencen a sortir les interessants, que és quan la gent ja està més suelta, més còmoda. Tu has trobat quin és el millor angle, d'on ve millor la llum. Són moltes coses, sí. em fascinen, però...
Pau, la teva eina de treball és la veu.
Sí.
Com arribes al doblatge i a l'enregistrament de publicitat? Perquè t'escoltem per les diferents emissores, amb diferents anuncis...
Sí, doncs mira, vaig començar aquí, a Ràdio Sant Cugat. De fet, jo estava estudiant cinema i ja feia temps que em fascinaven les radionovel·les antigues i aquelles veus i aquelles interpretacions i explicar històries sonores. I així que vaig parlar amb el Miquel Herrada, que treballava a la ràdio, i li vaig explicar... Mira, tinc aquesta idea, tu creus que si la portés aquí a la ràdio me l'acceptarien? I em va dir, sí, parla amb l'Albert Mallol. En aquella època el director de la ràdio era l'Albert Mallol. I vaig preparar un pitch per vendre el projecte i vaig quedar amb ell i m'ho va comprar. Jo, la meva idea principal era explicar contes pels nens abans d'anar a dormir. Els contes típics infantils, però en plan radioteatre, amb efectes de so, com si fossin pel·lícules, però...
En àudio.
Per àudio. I em va dir que estava molt bé, però que li fes una mostra. Llavors vaig agafar un conte que m'agradava molt i vaig gravar a la ràdio el conte amb música, efectes, veus... I li va encantar. El que passa que va comprar el projecte, però no tenia a la franja horària perquè els nens anessin a dormir, 8:30, no tenia espai per posar allò. L'únic lloc on podia encaixar aquells contes era un programa del Pep Tugas, d'Idescàlia, que era a les 11:30 de la nit. I allà sí que pots posar els contes. Però clar, a les 11:30 de la nit dius...
Ja estan dormint els nens.
Nens ja no. Així que vaig agafar contes més per adults, obres de teatre curtes, coses de Woody Allen, Edgar Allan Poe, o coses més, bueno, més divertides també per mi, i vaig adaptar contes en aquest sentit. I em van ajudar el Joan Fàbregas, el Pere Païssa i el Miquel, bueno, molts amics meus em van ajudar i portava actors de Barcelona. I aleshores el Pere Pisa em va dir, escolta, tu que fas veus, voldries fer anuncis? I jo dic, oh, sí, i tant. I em van ensenyar ell i l'Àlex Blázquez em van ensenyar a fer anuncis. I allà ja vaig saltar altres ràdios i vaig estar fent anuncis només de ràdio durant uns anys. Fins que un dia vaig anar a parar a un estudi de doblatge que anava a fer un anunci d'Alfa Romeo, i em vaig trobar el Joan Pera. I el Joan Pera, que el coneixia per un curtmetratge que havia rodat amb l'escola de cine, amb el Paco Morán, va dir, escolta, tu fas veus també. Mira, estem aquí doblant uns dibuixos, passa a mirar, si vols. Bueno, ell no deia dibuixos, deia ninots. Estem fent uns ninots. I com que no tenia feina en aquella època ni res, doncs vaig començar a fer sala amb el Joan, i el Joan em va ensenyar i em va presentar a la professió del doblatge.
Digue'm, en doblatge, què és l'últim que has fet?
L'últim que he fet, que es pugui dir, hi ha coses que no puc dir, però a Vitellxús, l'última de Vitellxús vaig fer coses i... No sé, és que faig tant moltes coses. De cine o de tele?
Sí, de cinema, per exemple.
De cinema. Ah, estic de Brutalist, a Nosferatu, també surto. Faig coses... no faig papers molt reconeixibles, perquè faig, també faig molts tipus, moltes veus rares, i, i a vegades no se'm reconeix, però sí.
Cuides especialment la teva veu?
La cuidava més abans. Abans la cuidava més, i com més m'obsessionava amb cuidar-la, més coses agafava. Ara ja he après a treballar amb la veu com estigui. Si sona encostipada, doncs treballes encostipat. Si sona bé, doncs treballes bé.
Tu ets un amant del cinema, no només del cinema que es veu per dins,
sí,
que per això vas anar a l'ESCAC, sinó també com a espectador.
Sí.
I tu has anat al cinema i has vist pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules.
Sí, sí, sí.
I anant al cinema trobes Un bon dia a l'amor. Sí o no?
Sí. Sí, 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 aquí al cinema Sant Cugat. Sí, sí, allà vaig conèixer la que és la meva dona, la Joana. Treballava allà venent... Bueno, era personal de cinema, venent entrades, crispetes, de tot, i... En fi, em vaig enamorar, però clar, no... Ella estava treballant allà, jo anava com a client, no li podia dir res allà, no volia dir-li res. Així que m'esperava a veure si la trobava fora de la feina per dir-li alguna cosa, i no hi havia manera. Fins que un dia sí, es van trobar l'oportunitat, i bé, molt bé.
I com portes l'aventura de ser pare? Ara parlàvem. Família nombrosa.
Família nombrosa, sí. Tres fills, dos fills i una filla. Bé, és meravellós, és meravellós. És molt intens, pot ser esgotador, pot ser molt, molt estressant, però és el millor de la vida. O sigui, el que et donen els fills és la felicitat absoluta. I no puc estar més content i més feliç dels meus fills.
I escolta'm una cosa, amb la música també tens una certa relació. Tu has arribat a tocar el violí?
Sí, vaig estudiar violí... Quants anys, a veure? 12 anys, crec, tocant el violí. Sí, des dels 8 anys fins que vaig començar a entrar a l'escola de cinema, que llavors ja, com que em exigia tanta dedicació les pràctiques de cine, ja no podia seguir tocant el violí. Com que tampoc anava cap a violinista professional... Ho vaig deixar, però sí, van ser 12 anys tocant el violí, i va ser també una experiència molt enriquidora. El que passa que el violí és molt difícil, no sé, suposo que els altres instruments també. Jo no vaig començar a disfrutar del que estava tocant fins que no van passar ben bé 9 anys de violí. 9 anys tocant el violí i dient, això sona fatal, això, què estic fent, això, quin rotllo anar a violí. Però llavors passen 9 anys i dius, ai, mira, això m'està sonant bé. Això sona bé, ai, vaig a tocar aquesta altra cançó, a veure... I comences a disfrutar, però ha de passar molt temps fins que comences a disfrutar.
Escolta, Pau, ja acabem, eh? Si d'aquí uns anys et torno a convidar al programa, què t'agradaria que et preguntés? Quin hauria de ser el fil conductor de l'entrevista? Què t'agradaria venir a explicar?
D'aquí uns anys?
D'aquí uns anys.
No sé, espero que... Quina nova història he pogut explicar? No sé, en quina història he estat ficat.
A Sant Cugat, no? Sempre?
A Sant Cugat, no ho sé, ni idea. Jo no sé què passarà.
Molt bé, Pau. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos la teva història.
De res, a vosaltres.
La teva història de vida avui al programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, merci.
Una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Helsinki Sant Cugat.
El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu i robaré 12 diamants.
I és el moment de tancar el programa. Ho fem amb l'Espai per tu, que protagonitzen els usuaris del taller Jeroni de Moragues. Avui ens parlaran de l'arribada a la presidència per segona vegada de Donald Trump, també dels Premis Gaudí, de la Supercopa Femenina i fins i tot de la celebració de Carnestoltes al taller. Us deixem amb Per tu.
Per tu. No sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu.
Benvinguts i benvingudes a Per tu, el vostre espai d'informació i entreteniment aquí a Sant Cugat. Avui tenim un programa ple de temes que marquen l'actualitat, així que no us perdeu ni un minut. Començarem amb una actualitat internacional de gran importància. Parlarem de l'alto el foc a la guerra entre Palestina i Israel, amb els últims esdeveniments que han marcat aquesta treva i la situació que s'hi viu actualment. Després ens endinsarem en el món de la cultura amb una crònica sobre la gala dels Premis Gaudí 2025, on repassarem els guanyadors, els moments més destacats de la cerimònia i els èxits del cinema català. En l'àmbit polític, una notícia que s'ha accessat als Estats Units. Donald Trump ha arribat al poder novament i ho analitzarem per entendre quines implicacions pot tenir aquesta nova etapa per a la política mundial. I no pot faltar la nostra secció d'esports. Aquest cap de setmana les grans protagonistes han estat les futbolistes, amb la Supercopa Femenina de Futbol, que us explicarem amb tot luxe de detall. I a més, analitzarem el sorteig de la Copa de Futbol Masculí, que ens promet molta emoció durant les properes setmanes. I per acabar, no podem oblidar la festa, perquè el taller Jeroni de Moragues ens preparen una celebració ben especial. Parlarem del Carnestoltes, una festa que promet molt, amb disfresses, música i, com sempre, un gran ambient. Tot i això i molt més, a Per tu, el vostre espai d'informació i diversió a Sant Cugat. Quedeu-vos amb nosaltres, perquè això no ha fet més que començar. Comencem, doncs, amb la Rosa. que ens farà 5 cèntims de la situació actual, el conflicte entre Israel i Palestina. Endavant, Rosa.
Guerra Palestina-Israel. Tras casi 3 meses de intensos enfrentamientos entre Israel y Hamas, en noviembre de 2023 se alcanzó un acuerdo de alto al fuego. Este acuerdo, mediado por actores internacionales, permitió una tregua temporal, facilitando la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de algunos rehenes. Sin embargo, a pesar de alto al fuego, la situación sigue siendo muy frágil. Gaza continúa enfrentando una grave crisis humanitaria, con miles de muertos y una enorme destrucción. En Cisjordania también persisten tensiones con frecuentes enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes. El contexto político es extremadamente complejo. En Israel, las divisiones internas dificultan una respuesta unificada, mientras que la fragmentación entre las facciones palestinas impide una estrategia conjunta para abordar el conflicto. A pesar de los esfuerzos por buscar la paz, la situación sigue siendo incierta. Y el camino hacia una solución duradera parece largo. La comunidad internacional sigue presionando para encontrar una salida, pero por ahora el conflicto no parece tener una solución clara.
Moltes gràcies, Rosa. Ara anem amb en Joan, que ens explicarà quines van ser les pel·lícules premiades a la gala dels Premis Gaudí.
El 47 amb 7 Premis Gaudí, més el Premi del Públic, és la gran guanyadora d'aquesta edició dels Premis Gaudí, que reconeix l'excel·lent collita del 2024 del cinema català. El llargmetratge de Marcel Barrena, un fenomen de públic que partia com a gran favorita amb un rècord històric de 18 nominacions, s'emporta 7 gaudins en les categories de millor pel·lícula, millor actor protagonista, Eduard Fernández, millor actriu secundària, Clara Segura, millor direcció de producció, millor vestuari i millors efectes visuals i millor maquillatge i perruqueria. A més, el Premi del Públic també s'ha otorgat a aquesta pel·lícula basada en fets reals, una història de resistència i lluita veïnal que explica la història del segrest d'un autobús per portar el transport públic fins al barri de Torre Baró l'any 1978. Paul Bocerán s'endú 4 premis. Amb un palmarès molt repartit, Paul Bocerán de Carla Marquès Mercet és la segona pel·lícula més premiada de la nit. S'ha endut 4 premis Gaudí: el de millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció d'art, millor muntatge i millor música original. Nominada a 14 categories, la pel·lícula fa una reflexió sobre l'eutanàsia i inclou números musicals i coreografies de dansa. Eduard Solà, Enric Auqué i Emma Vilarassau, premiats per Casa en Flames. La comèdia de Dani de la Orden, Casa en Flames, que tenia 14 nominacions, s'emporta finalment 3 premis. Els acadèmics i acadèmiques han reconegut la feina d'Eduard Solà amb el premi a millor guió original i de 2 dels actors, Enric Auqué com a millor actor secundari pel seu paper del fill consentit de la família protagonista, i la seva mare de ficció, Emma Vilarassau, s'endú el premi a millor protagonista femenina. L'Acadèmia també ha premiat les pel·lícules Segundo Premio, Salve María, Un lugar común, El príncep, Anatomía de una caída i Diari de la meva sextorsió, amb diferents premis.
Moltes gràcies, Joan. Ara és el moment en què l'Emilio ens parlarà de la situació política als Estats Units amb l'arribada al poder de Donald Trump.
La llegada al poder de Donald Trump en 2024 y sus primeras medidas. Tras ganar las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Esta nueva victoria fue el resultado de una campaña marcada por la promesa de restaurar la grandeza de los Estados Unidos y recuperar los valores que él considera esenciales para el país.